Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
A tothom, en algun moment de la vida, ens demanen sinceritat. Però quan aquesta persona és una dona i parla del seu desig i de la seva vida sense moralismes, normalment no agrada gaire, més aviat molesta. Avui, a Les dones i els dies, ens acompanya Laura Calçada Ibarres, periodista que ha publicat amb 35 anys unes memòries d'un fragment de la seva vida, una temporada llarga a Nova York, en la que va viure en aquesta capital del món sota el títol Fucking New York, editat per Destino. Per què una entrevista d'una hora amb ella parlant del seu llibre? Si fa molt poc no sabíem qui era. Perquè és una dona parlant d'allò que molts molesta que es digui en veu alta.
A Catalunya Ràdio, Les dones i els dies. A Montse Virgili.
Això sí que és divendres, eh? Laura, benvinguda. No t'esperaves això. Sembla que estem en un moment de flash fame, pràcticament, eh? No volia dir perquè diríem que és la competència, però una mica així està sonant, oi?
Estic molt feliç que hagiu triat aquesta cançó per iniciar.
L'has triat tu, eh?
Jo et vaig enviar, efectivament, una llista plena de temes, però aquesta no me l'esperava.
Escolta, ja sabeu, oients, que és divendres i els divendres és l'hora de les converses llargues acompanyades de música. Demanem sempre a les nostres convidades que ens portin la música que els agrada o que els ha marcat d'alguna manera. I una de les cançons triades per la Laura és justament aquest clàssic del techno. Et recorda alguna cosa, això? Porta alguna memòria, aquesta cançó?
És que crec que és un tema molt elegant, a mi m'agrada molt l'elegància, i em recorda... Quin any va ser?
Pregunta'm, o sigui, 91,
d'acord, sí. Jo vaig néixer el 88, en realitat jo el vaig escoltar una
després.
Mica més endavant. Però és una nena, l'escoltava molt a la ràdio musical.
A la ràdio musical, aquest any 91, com dèiem, eres molt petita.
Tres anys.
A Nova York també la vas ballar o no?
No. No me'n recordo, perquè a Nova York ja moltes vegades...
No te'n recordes el que passava.
No me'n recordo el que passava. Sí,
el que hi ha una cosa molt divertida d'aquesta cançó, que es diu Rhythm is a Dancer, d'alguna manera està dient el ritme el fa el que balla. I Nova York és una mica així. O sigui, tu vas imposar el teu ritme a Nova York, tot i que Nova York té el seu propi ritme.
Nova York, és el que has dit, no, però Nova York, com Barcelona, com Tòquio, perquè ho tenim molt idealitzat moltes vegades quan no hi hem estat, però té el ritme que tu vulguis. També Nova York pot tenir el ritme de Tortosa.
Sí? Nova York pot tindre el ritme de Tortosa, molt bé. I per què? Perquè vius, per exemple, a Brooklyn Heights, vius una vida tranquil·la, amb una casa de totxos vermells i compres
Exactament.
Roba cara.
Venen roba cara, també. També.
Sí.
Jo ho deia potser més pel melting pot que hi ha Tortosa de persones, o sigui, moltes persones de diferents llocs del món, i això sí que hi és a Nova York. Però a Nova York, d'acord, ho hem d'acceptar. Sí, és una ciutat accelerada, i si no balles al seu so accelerat...
Pot ser que et quedis fora o...?
Pot ser que t'expulsi, la ciutat t'expulsa.
35 anys i memòries. Vas molt forta. Explica'm això, Antònia.
És... M'encanta.
Explica'm això.
A veure, això és una fotografia d'un moment. I a més, crec que és interessant perquè és un Nova York que ja no hi és, que s'està... Fa molt temps que s'està acabant. La gran Patti Smith ja l'any 2014 deia que la gent se n'estava anant a altres llocs. Altres llocs que els tinc per aquí escrits.
Mira, ve amb una llibreta, ve amb llibres, l'hauríeu de veure, eh? És un poema, tota ella.
Patti Smith ja fa 9 anys que diu que la gent se n'anava a Detroit, a Filadèlfia o a Newark. Passa que, com que soc hiperfrènica, el meu cervell va super, super ràpid, tinc mil inputs. O sigui, jo avui he parlat com amb 20 persones.
d'aquesta entrevista, no?
No, d'aquesta entrevista fa dies que parlo. Estic molt contenta que m'hagiu convidat. Però, no, de la vida del taxista que m'ha portat a no sé on... És que no ho sé fer d'una altra manera. Com diu la meva gran amiga Marina Porres, jo tinc aquesta cosa de love és igual a people, és igual a stories. M'interessen la gent i les històries, i ja està, i l'amor.
I llavors, el que em deies, és una radiografia d'aquest moment...
D'un Nova York que ja s'està acabant. És com si jo estigués sortint del club, està baixant la persiana, i jo estic veient doncs, aquest moment, aquest Nova York, perquè Nova York és corporate, està totalment corrompuda pel capital, pels diners, i això és el que està passant com a Barcelona, però nosaltres som una mica més
petits. Encara ens ho mirem de lluny, no?
Encara tenim el mar... Vull dir que ens passa, però ens està passant també. Saps el que et vull dir? Que Nova York ja no és aquella ciutat pels artistes. I és així. Però llavors, les meves memòries són una fotografia d'un moment i el llibre ho dic, la meva exparella, persona molt important en aquest llibre, li dic, jo mateixa li dic, és pretensiós, no escriure les memòries en 27? Perquè ja tenia la idea.
Molt més jove.
I diu, no és pretensiós, és un moment de la vida, és un moment de la vida.
Les franceses en saben molt de tot.
Ho has dit tu i jo estic d'acord.
Tot i el subtítol, tenim aquest fucking New York, aquest New York que costa, que és una màquina que té això el seu propi ritme, però el subtítol és Història dels meus límits. I aquí ja vol dir que vols explicar alguna cosa. I què és? És en obrir-se en canal, aquest llibre. Ara em diràs, tot és ficció. Us he enredat a tots.
Ai, no, perquè no puc ser així. De vegades m'agradaria poder dir mentides i no ser un llibre obert i ser una dona misteriosa. Però no en sé. Tot i que he trobat la fórmula. Al meu llit només hi vaig jo i qui vulgui. O sigui, la meva habitació sí que és molt privada. O sigui, sí que tinc algun racó.
És com la Virginia Woolf, no?
Ah, ho deia també, això, la Virginia?
Home, tothom necessita una habitació pròpia, no?
Ah, sí, però vull dir-ho que, com que jo em mostro molt oberta i sóc una exhibicionista i una voyeur al mateix temps, però que també tinc algunes coses secretes. Però el llibre, com tu bé has dit, és obrir-se en canal. I el que m'està passant aquests dies, el llibre va sortir el 6 de setembre, la setmana passada va ser el més venut...
Ho sabem.
El més venut de no ficció. Tu has de pensar que em sento com la primera de la classe, en una classe molt gran. I sóc molt feliç. Però llavors me n'adono, buah, però has dit coses molt heavies. Escolta, noi, hem vingut a...
No haver-les llegides.
Com deia...
També et dic una cosa, hi haurà molta gent que parlarà d'aquest llibre i poca gent se'l llegirà.
M'agrada
molt... Això és el que fem molt, això.
Això ho fem molt. Em fa molta ràbia i... Vull una bona crítica. De moment, una persona ha fet una bona crítica.
Ara en parlarem més.
Però un moment, deixa'm dir-te una cosa, abans que segueixis, que t'estava dient del fucking obrir-se en canal... Sí, bueno, som al ball i hem de ballar.
Parles d'un llibre a cor obert, parles de salut mental, d'ansietat, depressió, de sexe obertament, de soledat... Tu saps que això, ho dèiem al principi, quan ho fan les dones, no es perdona. Vas tenir allò el moment de dir, no ho entendrà això la gent, m'estic passant, m'estic autolesionant, fins i tot, fent aquest llibre?
No. L'autolesió és abans del llibre. Fer el llibre és no oblidar-me de tot el que va passar, que va ser molt fort, i llavors la gent no ho entendrà. La gent a mi, saps el que et vull dir? Ja us ho fareu.
Que em vinguin a buscar, no?
Sí, venim a buscar. Però si jo la carta que vaig fer, ja ho vaig posar, vaig dir, espero les vostres crítiques, perquè jo el que vull són bones crítiques. De moment, bueno, ja et dic, m'han fet entrevistes molt xules. Però ja està.
All she wants. Està comodíssima, ja, aquí la Laura Calçada, perquè ja està asseguda al sofà.
La Laura Calçada s'ha descalçat, perquè a la Laura Calçada li encanta anar descalça. Què passa? M'estàs posant cançons que no tinc un record concret.
No passa res.
Concret.
Era una mica per escalfar. És divendres a la nit i s'havia d'escalfar una mica la casa.
Mola molt. Continuem.
All She Wants, però encara que no tinguis un record amb tot això, sí que aquesta cançó ens està dient tota l'estona ella vol un tio al seu llit, perquè això és del que va la cançó. Fins i tot el videoclip era una parella que se n'anaven a l'habitació de casa de la noia perquè ella tot el que buscava era això. Clar, hi ha algú que llegirà el llibre i pensarà, doncs aquesta noia el que vol tota l'estona és això, un mascle a l'habitació.
És singar.
Què els diries tu a aquesta gent que fan aquesta lectura superficial?
Els diria que sí, que volia un mascle... Els diria que no volia un mascle a l'habitació, però me'l ficava a l'habitació perquè em pensava que volia un mascle a l'habitació, però en realitat el que volia era sobreviure. i amb el mascle a l'habitació doncs, era una de les maneres.
El llibre podríem dir que parla de voracitat sexual, per dir-ho d'alguna manera, per dir-ho finament.
Però hi ha tant sexe?
És que fa molt... Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, jo m'ho he passat bé, eh? Però te l'has de tornar a llegir. Recomano la lectura de Fucking New York.
No, escolta, de l'Eduardito. Ai, es pot parlar d'homes o no?
Es pot parlar d'homes, i
que
tant.
Que parlàveu... la Judit m'ho ha dit, parlarem només de dones. I em va preguntar la relació de les dones amb la teva vida. Però l'Eduardito, ja, l'Eduardito és fort. El dominicano... Sí, dominicano.
Però el que vull dir és que sí, que d'alguna manera parlar de sexe no... Hem llegit llibres com, per exemple, La vida sexual de la Catherine Millet, però en realitat se n'ha parlat molt poc.
Que t'haig de dir una cosa.
Digue'm.
Vaig anar a Jaimes, o James, o com es diu, i vaig demanar aquest llibre perquè algú em va dir t'has de llegir les entrevistes que fa la Catherine Millet, perquè ella també s'ha prostituït i tal. I el llibreter de la Jaimes em diu, primer, ningú m'ha demanat per aquest llibre, i segon, no te'l recomano, vull dir, i diu unes coses que ara ja estan com passades, com que ja les sí. hem superat. I, tio, no me'l vaig comprar. O sigui, va fer bona feina el llibreter, però m'he escoltat moltes entrevistes, l'he mirat amb entrevistes i mola molt. Sempre tenen el demeanor, el saber estar d'una francesa. Uh-huh. Però em parlaves de la... O sigui, no m'he llegit La vida sexual
no,
de Catherine Millet.
No, el que vull dir és que és una biografia també molt sexual d'un fragment de la teva vida i això no estem acostumats a veure-ho. O sigui, no estem acostumats a llegir-ho i menys en català i menys en primera persona. És a dir, podríem fins i tot haver llegit ficció sobre això. Però ens costa moltíssim saber que aquella persona la coneixem, la tenim davant, etc.
Tu per què tu no... creus que és així?
Perquè
els catalans.
Perquè som un país una mica amb problemes.
D'amagar les coses sota l'estora.
Sota la catifa. Vull dir, sí. Tenim una catifa plena de pols.
Uf! Volves.
Però tu n'eres conscient d'això?
Volves.
És a dir que estic fent de dolentota? O sigui, què hi havia aquí?
Ai, ets molt bona entrevistadora. Sí, ho sabia una mica. Dic, jo vaig escriure... el que em va sortir de tot arreu del meu cos, inclòs el cony, evidentment. I sabia que... el que va passar va ser, jo anava escrivint i en un moment li vaig ensenyar a la meva amiga Marina, perquè si la Marina no m'hagués dit que això tenia qualitat literària, això s'hagués quedat en un calaix.
Uh-huh. Marina Porres, editora,
crítica literària,
crítica de tot.
Per mi és...
Llibretera.
És una de les reines de Catalunya al costat de Rosalia. Però, o sigui, el tema m'ha ajudat molt amb la meva autoestima com a escriptora. Jo escrivia el que volia, però sí que és cert que no ho havia llegit en català. I sí, m'agrada molt.
D'alguna manera ets pionera. No sé si ho veus així o ho sents així.
Sí.
Però a mi m'agradava
sí.
poder parlar amb tu d'això en un programa com aquest, perquè ens fartem tot el dia de dir les dones no podem parlar d'aquestes coses, no podem parlar de drogues, no podem parlar de sexe, perquè sempre se'ns mira com llavors se'ns classifica, se'ns cosifica, se'ns jutja, no?
Però m'han dit que... jo m'he llegit dos contes d'aquest últim que ha fet, el Biografia del Foc, de la Carlota Gurt,
sí.
que crec que és una excel·lent escriptora i una dona guapíssima, però m'han dit que abans... Ella havia parlava de sexe, que l'havien... O m'ho estic inventant.
Sí,
sí,
però
sí que
de la manera amb la que has parlat de sexe tu...
O sigui que, no hi ha, o sigui que és veritat i tot. Doncs sí, sóc pionera i m'encanta. No, endavant.
El llibre també parla de desig, d'una bulímia dels afectes, d'una necessitat molt gran de que t'estimin. Aquest és el gran tema, en realitat.
I d'una bulímia
o sigui,
real.
Sexe quan... podríem... Tens molta gana de menjar-te a Nova York. Hi ha molt menjar, també. I hi ha una voracitat que no s'acaba.
Que t'he dit en un moment una bulímia real, també.
Sí.
Vull dir, vaig tenir alguns episodis quan tenia 16 anys.
Uh-huh.
Sí, sí, vull dir... No, he patit. He patit. He patit molt. I també... ara, els meus amics més íntims, alguns d'ells... No, tu has d'anar com ets tu. I no, el cuento de la llagrimeta també és molt català. I ja, no... Afrontem-ho. Vull dir, tot això surt també d'un patiment molt profund i d'una necessitat de ser, uh-huh. de ser vista i estimada. I quan aquest amor venia, no saber-lo gestionar. És todo mal, que diuen, no?
I el llibre, al final, llavors, ara que ja l'has escrit i que el tens aquí, què t'ha fet? De teràpia?
És a dir, prefereixes la teràpia a part del llibre? O què és el que creus? Hi ha alguna cosa que ha canviat dins teu després d'escriure això?
És preciós. Jo quan ho escoltava deia, què diuen? Que cursis! És un fill, és un fill. És un fill el meu llibre. El meu llibre, jo tinc 35 anys i penso que m'agradaria tenir un fill. Bueno, moltes vegades ho dic, i que es dirà Salvador, perquè jo el porto tatuat aquí, al peu, el Salvador. Però bueno, és igual, això és una altra història. Però jo penso, m'agradaria tenir un fill, però des del 6 de setembre se'm passa una mica les ganes de tenir un fill, perquè realment
ja en tens un.
Amb el fucking m'ho estic passant molt bé. I sí, és així.
Aquest no et portarà disgustos?
Sí. My love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs. My love has got no fame, he's got his strong beliefs. My love has got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for.
Aquesta cançó, Free to Desire from Desire, que parla d'una mica d'esclava del desig. Podria estar també un altre subtítol d'aquest llibre. Esclava del desig, com ho veus? Podria sonar una pel·li porno, també.
Sí, i sona una mica rimbombant. Sí. Esclava del desig.
És una mica
bèstia. Però sóc esclava del desig.
Sí, però hi ha una...
Sóc molt esclava del desig, perquè sóc com una garsa, jo. M'agrada tot el que brilla. I vaig, però...
Allà ràpid.
Però com les abelles a la mel.
I jo pensava, hi ha un... Parlant de garses i de coses brillants, una cosa molt brillant és la màquina escurabutxaques. I hi ha una cosa en el llibre que a mi m'ha emocionat aquesta imatge perquè trobo que va seguint tot el fil del llibre, que és aquest efecte màquina escurabutxaques que te'n parla un dia la terapeuta o el terapeuta...
La psiquiatra del Bellevue Hospital.
Parlant de la teva família, però jo crec que té a veure...
No, amb... no parla de la meva família, em parla del Miles, que és un amant afroamericà.
Sí, però et diu que això et passa, que aquesta manera d'estimar és perquè...
Per la meva família.
M'ha llegit, el llibre.
Què?
Sí, que me l'he llegit el llibre.
Ho sé. I no saps com t'ho agraeixo, perquè que llegeixin gent intel·ligent, a mi és que ja em puc morir, t'ho dic molt en sèrio.
No ho facis ara. Parlem d'aquesta màquina escurabutxaques, perquè aquesta imatge m'agrada molt. Aquesta història de, no sé quan em tocarà allò, la línia, on sortiran tots els tres melonets o les tres síndries, i em tocarà de grossa, no? I aquesta mena...
No toca mai.
No toca mai. Hi ha hagut moments on t'ha tocat molt, perquè també és, jo no sé si...
Sí, m'ha tocat. Què estic dient? I miro cap amunt i dono les gràcies a la Marlene Asherman, que va morir i que és la meva mare americana i que sempre ho serà.
D'això parlarem, també, de l'ansietat de buscar pares, d'altres pares, no? Explica'm això, la màquina escurabutxaques.
Doncs clar, has de pensar que jo, ja ho he explicat alguna vegada, doncs dels 0 als 10 anys sóc una princesa. De fet, hi havia un disjockey que segurament també el coneixereu, Xavier Escolano, me la agarra con la mano. I...
Molt bé, salutacions des d'aquí.
Sí, però el Xavier Escolano, que potser no li agradarà que el citi, però en fi, o potser sí.
A mi
ara ja m'és igual tot.
Ja tens el teu fill.
Estic en free ja fall.
Exacte.
Estic dalt de la muntanya russa. El Xavi un dia va dir, tu ets la princesa de l'imperi Flash.
Qui és el Xavi?
El Xavi és un disjockey que treballava a l'ex-empresa que va fundar el meu pare. I clar, quan a tu et diuen... I després, el César, el que és el César, el meu pare amb bon senderi, que és el que dic a totes les entrevistes, el meu pare amb bon senderi, diu... humilitat i amor al proisme. Però clar, jo em sentia... Jo, del 0 als 10, era l'ama.
Era la reina.
Era la reina. Però, què passa? Reprenem el film. Estaves dient el que brilla, escurabutxaques. Per què? Perquè per molt que siguis la reina, que estigués envoltada de coses que era fàcil, la vida, per fer-ho...
De facilitats, d'una sèrie de comoditats...
Sí, etcètera. Era còmoda, i que anava a bones escoles, i que feia viatges, i que anava molt ben vestida, molt ben alimentada. No hi havia una presència de progenitors constant.
I per això aquesta novel·la parla d'aquest forat constant.
I això és la màquina escurabutxaques. Això és la màquina escurabutxaques. És a dir, quan hi sonaran el pare i la mare i quan estaran bé o quan em faran un estirabot o per què? Perquè els hi ha passat alguna cosa a la seva vida. Jo l'he sentit molt, això d'escurabutxaques. Llavors sempre vas comprovant i jugant i t'has acostumat a aquest tipus de persones que quan són fantàstics són jackpot, però quan no et tiren la beguda.
I sempre allò en la línia aquesta és... Tu creus que és per aquest motiu que després hi ha hagut aquesta voracitat amb el sexe, amb les drogues, amb l'amor? És a dir, per aquesta falta constant?
No hi ha cap mena de dubte. I, sobretot, ha de quedar molt clar que jo no estic criminalitzant a la meva mare i al meu pare. Ells ho van fer com van saber. És que ells són ells i jo sóc jo. I he viscut una sèrie de coses a la vida, ningú té la culpa, són com van passar, que han fet que jo tingui aquesta voracitat. Als 10 anys, aquestes dues persones, que eren com el far, es separen i es divorcien. I això va ser un divorci el pitjor, potser, de Catalunya. Va ser molt, molt difícil. I un t'es tira cap aquí, i un t'es tira cap allà. I llavors, doncs, tu què fas? Et tornes boja. Com li va passar a la Mar García.
Mar García Puig, la nostra col·laboradora d'aquest programa, a l'Estat dels Vertebrats.
La felicitem perquè és la millor. És una altra de les millors. I ella... llavors em vaig tornar boja perquè amb el meu món em va caure. Llavors es divorcien, llavors hi ha una esquizofrènia perquè un diu una cosa, l'altre diu una altra. Llavors, doncs, jo em peten els ploms a partir dels 10. Als 16 anys és quan provo la meva primera ratlla a davant del... No sé si era l'Autosuds o el KGB o un d'aquests. I... doncs ja comencen, ja segueix tota aquesta bogeria.
Parles en el llibre de salut mental, ara que dius això, i parles de bogeria. Encara hi ha estigma. I, de fet, a les dones, quan ens volen insultar, sempre, el més ràpid és boja. La meva
histèrica.
Ex era una boja. Histèrica, neurastènica, tota la colla, no? Quan hi ha gent que llegirà aquest llibre, pensarà això, no?, també? Perquè com no poden posar-te en una caixeta, aquesta és la més fàcil.
Jo és que no sé...
Sí, perquè no estem acostumats a parlar de salut mental, tampoc. Diem que sí, la tenim tot el dia a la boca.
Tot el dia a la boca. Mira, però... la tenim a la boca i el que s'ha de fer és que sigui pública. Perquè jo pago 75 euros cada 15 dies a una gran professional, des d'aquí una abraçada a la Sílvia, però no estem... N'estem parlant, però no estem fent res. Els diners per pagar... Tothom, la gent s'està suïcidant. Sí, però no crec que hi hagi estigma ja. Si estem, ja estem acceptat que estem tots com bojos.
M'agrada que ho diguis.
Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già. E oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando a casa.
Aquesta cançó meravellosa de l'appuntamento, la cita de la Ornella Vanoni, que ens agrada, eh?
Però us heu deixat el moment boníssim. Amore fai presto.
Vinga, vinga, sentim-la.
Questo sole accende sul mio volto segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto.
Si no arriba el noi de la cita, jo no existeixo, no?
Existeixo.
És una mica...
Amore fai presto.
Escolta, quin mal ha fet l'amor romàntic a la Laura Calçada?
I què? És molt guai.
Quin mal ha fet? Pregunto.
Ah, vale, m'agrada que m'ho deies, ho afirmaves.
No, pregunto.
Home, tot, el mal, suposo.
Què ha estat? Culpa de les pel·lícules? Culpa de la separació dels pares? Què és el que trenca més?
És que és
o molt... crec que totes les dones estem atravessades per això.
Jo no sé, les altres dones. Jo puc parlar de mi. Jo l'únic que sé és que és molt difícil ser jo. És que has d'imaginar-te que jo de petita veia el pare per la tele. Ara, mira, em surt la nena petita, foteu-vos. Tinc uns lacacitos aquí sobre. I quan has dit, t'ha travessat l'amor romàntic, clar, jo veia ma mare amb aquelles ungles pintades de vermell, amb aquell Chanel vermell, el pare que ho petava... viatges a Biarritz i... que surt al llibre, l'escena de Biarritz, no? De la gespa, dic, la imatge de llibertat. És que jo he viscut en una pel·lícula, i a més ja de perquè sóc peixos. I jo em sento que visc...
Que algú t'ha trencat la pel·lícula.
En una pel·lícula i algú me l'ha trencat. Però me l'he trencat jo mateixa, eh? Perquè jo em van educar per no trencar-la. Hi ha un moment al llibre que és el viatge de Crystal Met, perdona que divagui, sí, però és que sí. Em passen preguntes i em van venir coses al cap.
Horrible. Expliquem que fumes cristall, no?
No fumo. Ah, aquell dia. Sí, una vegada ho he dia, fet. T'imagines? Tindria la cara desfigurada.
No.
I vaig tenir un molt mal viatge i jo estic passant per... Ara veuràs que no em fa falta rellegir-me el llibre. Estem passant...
per un parc?
Per un parc. O sigui, anem al parc, al centre del parc, però estem com per allà, a l'Upper West, tal, a totes aquelles cases, tal. I jo dic, aquella cara cubista, no?, darrere les ulleres, no és la nena que els pares volien. O sigui, és que a mi em van educar per ser una dona...
De profit.
Educaré.
De profit.
Ja ho soc, de profit. Però potser no és el profit que ells volien.
El que sí que hi ha és... Jo ja sé que no vols que parlem massa del teu pare, però diu que et pagarà la carrera, però no ho fa en aquell moment. I també és un llibre que a mi això m'emociona molt, potser perquè aquí he connectat jo molt, que és un llibre sobre la falta de diners, sobre la falta d'amor, sobre la falta d'una família... Falta, 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 falta. És a dir, una nena rica que li falta tot.
Per sort no falta d'embaràs.
Amb tot el carinyo, eh?
Per sort, no, però per sort no falta de sí, quedar-se embarassada. Sí, sí. Què has dit? Una nena rica que li falta de tot. Sí. No, és perfecte, és fantàstic. Ja ho deia la meva mare americana. It's like la poor rich girl de sí. Les nenes de Los Angeles. Sí, doncs sí, i prou ja de parlar de... paiset, no, paiset no es diu, però no, els catalanets o el mundillo literari. No, a veure, som un país i hi han fills de persones molt populars i sí, som nosaltres, hola, sóc jo. I és molt, molt complicat. L'altre dia escoltava el segment aquest que va fer l'Alba Riera al suplement i no sé qui era la persona, tenia una altra dona que estava fent i va dir, això els hi passa molt als fills de persones famoses que no hi són a casa, llavors els pares llavors es tiren a les drogues i tal. Pues sí, és així. No, és que no, tampoc hi ha gaire més secret, eh?
I també a vegades quan les famílies no són riques, eh? Vull dir, em sembla que...
M'agrada molt que diguis això.
La falta pot estar tot arreu, no?
Sí, però jo he vist famílies que no tenen diners que estan superunides. Són molt més generoses.
Deu ser això. Escolta, sentim una cançó que a mi m'agrada molt, que és una de la llista que has posat, que m'emociona profundament, aquesta cançó.
Ah, plora, plora, que avui
sí,
tens
sí, estic a punt, estic a punt, estic a punt. I'm Happy Living Simple, de la Emily Hall, que m'agrada tant aquesta cançó, perquè, clar, una altra vegada parla això de l'escassetat, de amb qualsevol cosa sóc feliç, i tu sembla que ho puguis ser, però tampoc ho acabes de ser. En el llibre, eh?
I am happy living simply. Like a clock or a calendar, I am happy living simply, happy, happy, simply, simply, simply happy living simply. Like a clock or a calendar, I am simply happy living, living simply happy.
Mira, la Emily Hall ho va repetint i sembla que es vulgui autoconvèncer. A mi hi ha una cosa que m'emociona del llibre, que moltes coses, però parles del sexe, parles això de totes aquestes coses, però a mi el que m'emociona realment és quan constantment busques una casa, busques un lloc on estar, busques com la teva cubeta, no? La teva fortalesa. I això és una búsqueda que la fas de moltes maneres. La fas buscant sugar daddies jueus. La fas...
I no jueus.
I no jueus, de totes les nacionalitats, que no falti de res, amigues. Eh? I la fas també doncs, anant-te'n a viure a casa dels pares americans, que expliquem als oients, tu tens un accident de bicicleta i a l'hospital coneixes una dona encantadora, que és una dona jubilada, i que t'adopten, literalment.
És que
tu te'n vas a viure amb ells. És que això, vull dir, és una mica de... Nena rica amb la flor al cul, també t'ho diré.
Jo ho he dit sempre que tinc una flor al cul. Però, tornant a aquesta cançó que parles de la simplesa,
sí.
Sí, jo en sé, el que estem fent ara és conversar. I jo sóc molt feliç ara mateix. Però no, no necessito res més. Mira, ni he tocat la xocolata encara.
Mira, ja veus, tot són bones notícies. Escolta, Laura, però això que diem de... Sí, d'aquesta cerca de casa... És, a mi m'emociona.
Aquesta cerca de casa... I per què t'emociona? Si és la creu de la meva vida. Per què t'emociona aquesta cerca de casa?
Home, perquè el més fàcil és dir pobreta, està molt sola, per això té moltes relacions sexuals amb desconeguts... No sé, que això és el més fàcil. Però en realitat a mi el que més em commou és que algú que té una casa a Barcelona decideix...
Però quina casa tenia a Barcelona?
No, suposo que algú t'hagués aixoplugat, no?
No.
L'àvia...
Ah, l'àvia.
No sé, algú.
No, l'àvia tampoc.
Tampoc.
No, ella sí, però ella té uns fills. I aquells fills li van dir...
Fora.
És molt fort, em vaig quedar sense casa.
Però bé, jo crec que aquí no hagués fet... algú t'hagués aixoplugat.
Evidentment.
Jo, si convenia, t'aixoplugava jo a casa meva. La cosa és que tu estaves allà a Nova York, podent tornar, tu estaves allà patint, vivint tot aquest carnaval d'emocions, però tu decidies quedar-te allà, i tot i així, amb aquesta sincera búsqueda de casa, de lloc on no està la vida.
M'ha agradat molt l'expressió carnaval d'emocions, ets molt bona. Jo... ha sigut la meva obsessió, la casa. És que jo no sé... I les claus, tenir les claus d'una casa, per mi era molt important. L'habitació pròpia, no serà això, també?
Ho dius molt, ho dius quan, per exemple, et deixen una casa que vas a cuidar el gat.
M'encanta aquella casa amb aquelles estores i aquells llibres. Home, és la dita
del... però me la imagino. I estic per arrebossar-m'hi allà a terra.
Et puc ensenyar fotos. És la dita de New York Review of Books, o sigui, imagina't.
És que tu no et moques a mitja màniga, amiga. Els altres ens quedem a casa del tio Paco, però tu...
Que anaven apareixent.
Ja, això és una altra cosa, que és com... També és allò, el metro de la gent més apassionant, més divertida, més curiosa.
Sí. De fet, el llibre, com bé saps, està organitzat per les cases on jo he viscut. Una altra cosa bona, no he pagat lloguer durant 4 anys, n'he pagat lloguer un any dels 4 que vaig a Nova York.
Així es fan quartos també.
Quin horror. No, perquè tampoc vull que es pensi la gent. Suposo que no quedarà. Mira que està aprofitant aquesta tia.
No, la gent t'estima. És conèixer-te i estimar-se i enamorar-se de tu. O sigui, t'ho diu algun personatge del llibre o alguna persona que era real, que dius que tens un caràcter que emociona, que...
El Marc, el meu germà, veus? Que és el millor. Que m'ha ensenyat...
No me'n recordava ara si era el Marc o el Joan, però...
M'ha ensenyat que... Ell em va ensenyar el que era el feminisme abans que jo sapigués que era el feminisme.
A veure, explica'm què és el feminisme del Marc i, per tant, el teu feminisme.
Bueno, ell defensava molt la professió de la prostitució volguda. No, o sigui, com li treia tot això del moralisme i deia... Pues, i jo pensava, ostres, però són prostitutes, fan una cosa que no està bé. Diu, no. Em va regalar també el Sex at Dawn, aquell llibre que surt també el llibre, que parla de les relacions no monògames, ètiques... Bueno, doncs,
et va ensenyar el poliamor, t'ensenya moltes coses al Marc, no?
Marc, sí. És el meu germà. Follem, també. I és el meu germà, no de sang. I m'explica... A mi m'encanta aquell tros, quan ell m'explica que follem transsexuals perquè ell recorda el plaer de les pel·lícules pornogràfiques que veia adolescent, el plaer de les cares de les dones. Però aquelles dones, pues, moltes no gaudien. Bueno, però jo pensava que sí, llavors jo volia experimentar aquest plaer i tal, la possessió i la dona que et posseix. Bueno, sí, el Marc és... like, bouleversant, com mindfuck. És fantàstic, el Marc.
Sí, que et trenca el cap, no?
Sí, és el millor.
Abans has dit una cosa que se m'ha oblidat, però venies a dir... d'alguna manera has sentit que tu el que havies fet en algun moment amb alguns homes s'acostava a la prostitució.
Jo m'he prostituït moltes vegades.
Ho sents així?
Tu no t'has prostituït?
Sí, a Catalunya Ràdio.
Abans m'ho has dit, és veritat.
Treballant moltes hores.
No has dit la paraula prostitució... Però has fet de tot, tal. Jo m'he prostituït de moltes maneres i tots ens prostituïm quan estem treballant i no ho volem fer. O sigui, estem treballant per diners. És que la prostitució és això.
Ara estic molt contenta, les dones i els dies.
Com?
Ara estic molt contenta, les dones i els dies.
Home, és que si no ho estàs, vindré i et pegarem amb la sabatilla. Però és que centrem-nos en quina prostitució estem parlant. Estem parlant de vendre el cos.
Sí, vull dir que quan tu, per exemple, estaves buscant aquests sugar daddies perquè et posessin una casa, diguem-ho així de clar, que també és una cosa de la que habitualment no en parlem, és a dir, això ho fa molta gent.
Estem al barri on està ple de senyores.
Exacte.
Que fan això.
I senyors.
També hi ha senyors?
Sí, home, i tant.
Ah, bueno, és veritat, els he trobat aquests i són moníssims, els gigolós, són fantàstics,
doncs,
perquè són companys de,
doncs
de gremi.
Ho dic en aquest sentit, de si tu en algun moment vas dir, jo em sento així, és a dir, o no, o ho has pensat després a l'escriure el llibre.
Ai, jo sabia perfectament que estava buscant diners... també aquesta obsessió amb els diners, que...
Té seguretat, també és la cubeta una altra vegada.
És igual a seguretat, que aquesta obsessió amb els diners a la Marina, a la meva amiga Marina Porres, li fa molta aversió, diu, si estàs molt obsessionada amb els diners, tal, no sé què. Vull dir que pot entendre-ho, però li fa una mica de rebuig i, de fet, el pròxim llibre jo vull tractar sobre els diners. Sí, jo sabia molt bé que buscava diners, però prostitució només ve, o sigui, crua, només ve al final. quan jo ja estic al Pou, perquè la Lynn m'ha deixat, i dic, bueno, ara ja busco...
La Lynn era la teva parella.
Sí, meravellosa Lynn.
Jo ho vaig explicant, perquè, clar, hi ha gent que no ha llegit el llibre encara.
I m'agradaria dir el seu nom real, però...
No sé, això ho has de parlar amb ella. Et va dir que li canviessis el nom al llibre. Anem a sentir la Laura Pausini, que es diu igual que tu.
Mamma, ho sognato che bussavi alla mia porta un po' smarrita, ti toglievi i tuoi occhiali. Ma per vedermi meglio e per la prima volta sentivo che sentivi che non siamo uguali. Ed abbracciandomi ti sei meravigliata che fossi così triste e non trovassi pace. Da quanto tempo non ti avevo più abbracciata, in quel silenzio ho detto piano mi dispiace. Però è bastato quel rumore per svegliarmi, per farmi piangere, per farmi ritornare.
Tota la vida dient que Laura Pausini no m'agrada fins que avui he sentit aquesta cançó.
Estic molt contenta.
És meravellosa aquesta cançó i diu alguna cosa així de ja no és veritat que m'avergonyeixo i la meva ànima, ho sento, s'assembla a la teva, m'esperaré pacientment en un altre somni, t'estimo mare, escriu-me la teva filla. És una carta d'amor entre mare i filla, no?
La frase final és fortíssim, com ho diu. Ti voglio bene, mamma, scrivimi tua filla. És brutal, és brutal com la Pausini parla la seva mare. I aquesta cançó a mi m'emociona moltíssim.
Tu al llibre parles molt de la teva mare, de la defineixes com a artista, la defineixes com a capriciosa també. Dius una cosa trista i bonica al mateix temps, dius dona malalta del cor trist, que no t'ha sabut cuidar de vegades, que és egoista perquè té por. També dius que a vegades no saps com respondrà, això que parlàvem de les curabutxaques, no?
Big time escurabutxaques. La meva mare és una escurabutxaca d'un casino de luxe.
El que passa és que tu no creus a vegades que demanem massa a les mares?
Sí, però...
No, ho dic perquè jo en alguns moments podria haver dit les mateixes frases que tu i penso que som supercruels amb les mares. Els estem demanant un nivell de coses que potser nosaltres no podríem fer.
Saps tampoc. Què passa? Que la meva mare és una dona malalta. I jo em feia tan mal acceptar això que no podia veure-la així. O sigui, no podia acceptar-ho i per això potser me la carregava. I...
Però ara t'has reconciliat amb ella una mica? És a dir, espiritualment, eh? Ja no parlo tant del gossip, de si us parleu, no us parleu, si s'ha llegit el llibre o no, que si vols m'ho expliques, però...
No, la mare no se l'ha llegit i m'ha dit... va venir la presentació, també va venir a Nova York. Sí, em sembla que ja has arribat aquest... Sí. A Montse només li falten...
10 pàgines.
Va venir...
Arriba al final a Nova York.
I sé que vaig ser cruel... quan em vaig apartar d'ella, però és que va posar el meu pare allà en aquell moment que jo estava passejant, jo m'acabo de graduar, i ella diu, com el teu pare es pot perdre això? I jo en aquell moment ja no hi pensava. Finalment, tota la vida pensant en el pare, absent, quan ja desapareix, perquè ja és fora, ve la mare de Barcelona per posar el pare sobre la taula a Times Square.
Perquè potser ella també el trobava a faltar.
Mira, doncs, aguanta't.
Yeah.
No, aquest ha sigut el problema de la meva mare, que el seu dolor l'ha passat a mi. Per tant, la meva mare no ha sigut prou forta. I això a mi em fa molta pena. Però espiritualment sí, estic... Saps el que m'està passant aquests dies? Jo aquest matí m'estava vestint, perquè aquests dies em poso molt mona per tots els esdeveniments que tinc.
Ja estic una mica gelosa perquè m'han dit que t'has comprat un vestit de Kenzo per l'entrevista al Grasset.
Com ho saps?
I per mi no sé de què vas avui.
Ai, aquest vestit me l'ha comprat un sugar daddy. No, però és que és un sugar daddy molt important aquest. No, no, no.
Home, o sigui, presenta-me'l.
És un tio molt important. Mm-hmm. Però, o sigui, que també és un
vestit... Molt maco,
també és un vestit, a més és sexy.
És sexy.
Però tornem-nos a centrar un moment. La mare, on està? On érem? Sí, el que em ha passat aquest matí. O sigui, jo m'estic vestint, jo visc al barri del Coll, un barri meravellós, des d'aquí un saludo a Martí Sales i a tot l'equip del Ruderal i a tota la gent que està treballant per aconseguir habitatge social a Vallcarca. Jo sóc la pija punky de Vallcarca. I llavors jo estic allà al Coll, a la meva caseta, comparteixo barri amb Anna Pacheco també. Jo sóc molt de noms, eh? Jo sóc Jordina Pujol. I llavors, dit això, m'estic vestint, preparant-me, i dic, aquesta nit, quan s'acabi el dia, aniré al carrer Bertran, trucaré el timbre i diré a la mare que m'abraci perquè necessito una abraçada de la meva mare.
El tenim a prop, al carrer Bertran.
Sí, potser ho faig després. Però de vegades no saps si... Ai, em trobo malament, no obro la porta. Uh-huh. Però tinc ganes d'abraçar la meva mare i dir-li, mare, mira què m'està passant. El meu llibre s'està venent molt. Ella diu que encara que no, que encara... Diu, Diu que potser se l'ha llegit.
No, potser se l'ha llegit i no t'ho vol
dir. No, no, que la meva mare... És que és la putada, perdoneu que ho digui, que no, ja no és la dona que... A mi em va ensenyar a llegir, ma mare. I ara compra llibres, però no llegeix ni un. Mira sèries, pel·lícules.
Bueno, aquí potser hi ha una protecció per veure què llegirà i què es trobarà, no?
Sí.
Però el que sí que han estat molt importants per tu han estat les teves àvies, sobretot l'àvia paterna, no? Que aquí també apareix en aquest llibre...
Temes, un temes.
No? Amb les cartes, amb les cartes meravelloses que semblen d'una persona jove.
Ai, que bonic això.
No? Que sembla d'una persona que t'està parlant molt de tu.
Una amiga.
Una amiga.
Una amiga de 80 i pico d'anys.
Ella t'ha sabut llegir millor que l'altra resta de la teva família,
sí,
diries?
Perquè ella no m'ha deixat mai. Ella m'ha acompanyat, em va acompanyar a avortar quan jo tenia 19 o 20 anys. Això va ser fort, també. I ella
sí que s'ha llegit el llibre, m'han
dit. Sí, és la primera i única. Bueno, sí, de la família.
Què diu?
Ella deia que se'n compraria molts, en regalaré molts. I ara em diu, nena, és que és molt fort el que has escrit, és que és molt fort. L'ha impactat. Diu, és que la frase va ser, és que humida per aquí, humida per allà. I dic, però tu ja sabies que hi havia molt sexe i moltes drogues? No he matat a ningú. No m'estic punxant per les cantonades. Que només és sexe. Mira, a la meva àvia paterna li he demanat molt i ella sempre ha sabut respondre. És fortíssima, aquesta dona. Té 91 anys.
Ens encanta les iaies. I'm on my way. Parlant de sexe, d'amor, de faltes, de buscar casa amb Laura Calçada i parlant d'aquest fucking New York, aquest llibre que us recomanem perquè us farà pensar, us emocionarà, us arribarà a l'ànima, perquè tots tenim aquest rosari de sentiments dins en algun moment i de maneres diferents, no?
Carnaval d'emocions.
Exacte,
rosari
carnaval d'emocions, rosari de sentiments. Mare de Déu, ja puc ser la jurada després d'això. Ja ho hem dit una mica, que aquests anys a Nova York van ser doncs, això, aquest rosari d'addiccions a drogues, alcohol i tal, però hi ha una frase que també em commou molt, perquè sempre ens llances un cop de puny i després ens dius coses com viure atenta em descol·locava.
Sí, noia, sí, i has tocat un punt molt important. Jo sóc una persona amb una clarividència molt forta. Jo crec que després de fer ayahuasca s'ha potenciat, però abans ja ho tenia. Soc sàvia i...
O sigui, allò de quan dormo que hi veig clar foll d'una dolça metzina, res, eh? Tu amb els ulls oberts veient-ho tot.
I amb els ulls tancats també, perquè sí, m'agrada molt dormir. O sigui, quan dormo tinc somnis, tinc molts somnis. Uh-huh. M'adormo, em desperto, però llavors torno a dormir perquè torno a somiar una altra cosa. Però no me'n recordo. Però sí, amb els ulls... És que és molt bonic el que has dit, llavors, també sí. Però hi veig molt de quin peu calça la gent. És que jo sóc una màquina de saber donar el que la gent vol. O sigui, jo em poso la gent a la butxaca molt ràpid. Això també és una...
I sort que té dos àvies, perquè si no diria que no en té...
No, perquè t'he dit abans que sóc clarivident.
Ets una lligona.
Jo em sé veure des de fora. Sí, uh-huh. Sí, sí. Si em vols convidar al teu llit, ja ho saps. Però perquè és el tema dels llits. Però escolta'm, des d'aquí, els llits dels altres. Anna Ponsola.
Exacte.
Anna és molt maca. Ara viu al camp. El tema és que no vull deixar cap persona que...
Que t'ha influït o...
Que m'ha influït o que potser pot pensar coses de mi que... No parlo de l'Anna, però és que el tema d'aquest de la gelosia de les dones és una merda.
Tu t'ho creus, això?
Que sí, m'ho crec.
Sí?
Jo ho veig.
Jo és que dec viure en un altre món paral·lel.
Pues jo vivo al teu món. Tu no has vist com... O dones... Mira, ara
sí,
ja...
Sí, segurament. Mira, sí, però no són amigues meves.
Et puc fer una llista
no són amigues
de les
meves.
Dones que no m'han dit res i que jo esperava que em diguessin alguna cosa després de la sortida d'aquest llibre.
I tu creus que els homes sí que diuen algú o els homes diuen alguna cosa
que
surti del pas?
Els homes són els millors col·legues del món, són els meus millors amics. És que ja m'ho va dir una bruixa, em va dir, és que tu tens problemes amb les dones. Bueno, va encertar-ho bastant. No, jo les adoro, jo quan parlo de les dones, les dones són els éssers més brutals del món i a mi em fan un respecte que jo em moro amb les dones. Els tios són els meus col·legues. I per
però
això...
tot i així, quan et vas decidir enamorar, també en el llibre tries una dona. O no sé si et tria.
Ai. No, ho has dit molt bé, ho vaig triar jo. Perquè el llibre ho dic, o sigui, jo em vaig deixar estimar per ella.
Sí.
O va ser la providència, que va dir, és aquesta, t'ha tocat. No... Sí, sí. Sí, sí, ella. Ella per sempre. Però els homes, follo més amb homes perquè és que és molt més fàcil. Tot i que l'altre dia...
M'agrada com a solució a la vida.
Tot i que l'altre dia li vaig dir al meu ex, li dic, però és més fàcil menjar un cony que una polla. Li vaig dir, és heavy el que acabo de dir, però de vegades pensa-hi.
Potser per tu. Els hi hauríem de preguntar a mitja Catalunya, que no ho saben fer. Dius l'alcohol, també parles de l'alcohol, que va, ara que parlàvem de l'addicció i que parlàvem de viure atent tan descol·loca i tanco els ulls i veig igualment, perquè jo ho veig tot. Estàvem parlant d'això. També dius una altra cosa al llibre, l'alcohol va lligat al rècord de violència. Obre el buit,
complim el
rècord de violència. Obre el buit, complim amb més alcohol, més descontrol, més sexe, més nausea del buit. Com l'alcohol serveix per amplificar? Ara ens deies, quan entraves, que fa temps que no veus, no?
El 29 de maig.
Diries que és la pitjor de les drogues?
És la pitjor droga, és la més perniciosa. I ara està com... hem d'agrair a Flora Saura el documental que va fer. No sé, a mi em va agradar molt. També, justament, aquells dies vaig conèixer a Sebastià Alsamora. Jo no l'havia conegut borratxo, potser tu sí, o alcohòlic, digueu com vulguis. No, com que ets periodista cultural
sí, sí,
i tot,
sí,
doncs...
Sí.
Han sigut unes persones que a mi m'han acompanyat, m'han donat molta força per dir Laura, doncs fes-ho, sí, sí, fes-ho. I també el doctor Macho, fantàstic doctor Macho. Hem vingut a dir la veritat i jo al mes d'abril d'aquest any m'estava fotent ratlles de coca sola a casa mirant Netflix.
Això no ho facis mai, eh?
Coca o la merda que et donguin pel carrer perquè no saps el que et donen. Per què? Perquè ja havia acabat aquest llibre i dic, i ara què? O sigui, no estava suïcida, però m'hagués sigut igual morir-me perquè jo ja no tenia fills, no tenia parella i jo ja tenia el meu llibre al carrer.
Però llavors vol dir que fins i tot quan tens aquest llibre que et dona felicitat també hi ha sensació de buit?
No, no, ara no, perquè ha sortit i es veu que està agradant alguna gent i m'estan arribant missatges
però
molt bonics.
Si no li agrades a ningú, no facis cap bestiesa, m'entens?
No pateixis, no, ets moníssima. Em sembla que et surt el Virgo, sí. Perquè això no és l'Aquari, eh? Sí, no, crec que no. Però no faré cap bestiesa, però t'estic dient que hi havia un buit, però perquè has parit i perquè et sents buida després de treure el llibre. No, ara estic bé.
Depressió postpart, m'estàs dient que has tingut i tot?
Sí. Llavors, el que passa és que vaig anar al doctor Macho i em va dir, has de deixar de beure, perquè és el beure el que em porta les altres drogues, com ens passa a tots. I llavors, doncs, vaig deixar-ho el 29 de maig i s'ha acabat.
Escolta, aquest llibre, estem parlant de sexe, de drogues, de coses tristes, d'incomprensions amb les famílies, però també, sobretot, és una història d'amor. I per això tenim la fantàstica Mina. Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché quest'amore che il cielo ci dà da sempre vibrà. Nessuno, ti giuro, nessuno può darmi nel dono di tutta la vita, la gioia infinita che sento con te, solo con te. El que dèiem amb la Laura Calçada, que aquest llibre també és un llibre d'amor. De fet, moltes pàgines les ocupen aquesta relació amb la Lynn, amb aquesta dona que va ser parella teva durant un any o dos, més o menys?
Dos, sí.
I diries que és un amor redemptor? O sigui, o que l'única cosa que ens pot redimir és l'amor? O...
És molt difícil aquesta pregunta.
Ja.
És una pregunta trampa.
D'acord.
No, l'amor és... Ho vaig escriure en algun lloc, però ja no recordo, en alguna llibreta. L'amor és un ganivet molt afilat i no redimir-nos. Redimir-nos vol dir que ens pot fer perdonar.
Sí, o ens pots fer ser millors, per exemple.
Això sí, t'ho compro.
Ens fa millors, no?
Sí, però és que si mires aquesta història d'amor que hi ha en aquest llibre, que és... la primera més
important...
La primera més important que he viscut és un desastre. Per tant, aquesta història és una història d'amor fallida. Bueno, perquè l'amor... No sé.
Potser hem d'entendre que l'amor dura el que dura.
Vale, tens raó. Sí, no, tens raó. És que sóc molt romàntica en aquest sentit. No, no, a més...
Si vols alguna cosa que duri per sempre.
És que n'hi ha, eh? La meva àvia.
L'amor per la literatura dura més que els amors de la vida?
Si són de debò, duren per sempre. I tu saps que tens 10 anys més que jo, segur que tens un amor que serà per sempre. No ho sé, pregunto. La Lynn, hi ha una persona que estimo profundíssimament i sé que serà per tota la vida, que ha dit que en aquest llibre es descriu una història d'amor com mai l'havia llegit escrita, que hi ha l'arc perfecte des d'aquella emoció del principi, aquella fantasia del que podria ser, i passa per totes les fases fins que...
La fase del trencament tampoc ens agrada ni explicar-la gaire a la literatura. O sigui, ens agraden els inicis de les històries.
Exacte.
Però no ens agrada veure la brutor. És igual que no imaginaríem algú que va al servei a mitja pel·lícula, no? O sigui, això ho comencem a veure, però és algo que durant anys ens ha fet nosa, no hem volgut veure.
És veritat, la persona que va al servei a mitja pel·lícula fa ràbia. Què fas? Ves-hi abans, no? Ves-hi abans.
Exacte. Sí. Però hi ha un... Aquí hi ha allò, un descens als inferns, no?
Sí.
De les relacions, i com allò que era tan bonic al principi s'empodega, no?
És horrorós.
També tenies ganes d'ensenyar aquesta part lletja de com som per dins?
No tenia ganes d'ensenyar, i tenia ganes d'ensenyar-ho tot. I llavors, doncs, això també hi és. Abans ho has dit molt, molt bonic. Dius, ens claves un punyal i després ens dius una cosa, perquè això és el que fan els grans escriptors. Dir les coses com són. You don't sugarcoat it. M'agrada molt el tema de sugarcoat. No li poses sucre per sobre. Uh-huh. Ho dius com és.
Quan escrivies, tenies... O sigui, pensaves en... Jo ho llenço a raig, tot això, perquè tinc ganes d'explicar-ho? O en algun moment vas dir... Espera't que ho posaré més maco, m'inventaré coses... És a dir, perquè, clar, jo entenc que aquest material, quan tu te'l llegeixes sola a casa i encara no l'has passat a ningú, potser et pesa molt.
Sí, sí, ha sigut un procés molt llarg d'escriptura i reescriptura i veure i decidir això no, això sí, però no hi ha cap cosa inventada, no hi ha res inventat, no. He tirat molt d'arxius.
A mi em preocupa, o sigui, em fascina la memòria que tens, perquè hi surten milers de noms, milers de llocs.
I encara en sortien més, sort de la Marina i el seu retall.
I podríem fer un mapa... com d'aquell de Paul Auster, de llocs on has anat a aprendre alguna cosa, on has anat a dinar. O sigui, podríem fer aquest viatge, llocs on ha anat la Laura Calçada a menjar, a dinar, a berenar...
Fem-ho, no? Diem-ho aquí a la ràdio, fem el podcast de tal, del fucking. Utilitzem el fucking. El fucking al final ara mateix ja és un objecte que toca molts temes, com has dit, i es pot agafar per molts cantons, i sí, certament. No, però no és memòria, és mirar llibretes, agendes, e-mails, fotografies, és utilitzar tots els recursos.
Això vol dir que encara que sembli que tot ho fa gossites i que tot t'ho menges en aquest Nova York frenètic, no? De la Laura d'aquell moment, tot i així tens uns efectes per tota aquella gent, no és només gent que passa.
Sí,
sí.
Tinc efectes per tots. Poden ser efectes destructius, no? O efectes més diferents, però efecte el tinc per tothom.
Sentim una cançó que ens has posat a la llista, que es diu Barcelona, de la Juliana e l'Ostellarini, que sortia a la banda sonora aquella de Woody Allen, d'aquella pel·lícula tan infernal, però que ens va molt bé per parlar del teu amor-odi amb aquesta ciutat. Perquè estàs tota l'estona a Nova York, però ens vols parlar de Barcelona. Què representa Barcelona? Tens com un somni de tornar a Barcelona, però llavors quan estàs aquí no ho pots suportar.
Que tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse, me encierran los muros. De todas partes, Barcelona, te estás equivocando. No puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa y volar como mariposa. Barcelona, haz un calor que me deja fría por dentro con este vicio de vivir mintiendo. Qué bonito sería tu mar si supiera.
¿Por qué tanto perderse, tanto buscarse sin encontrarse? Me encierran los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando. Hi ha una mica de despit aquí, una mica d'enfadamenta en Barcelona. Tu també la tens? Perquè has tornat. Jo, la Laura que llegia allà, tot i que s'ho passava malament, jo la veia viva i amb ganes d'estar a Nova York. Hi ha algun moment que ho dius que no vols tornar.
Que... Ho dic al principi, ho torno a dir al final, però també al final també dic, però s'ha acabat.
Ja no puc més.
Sí, s'han acabat les fitxes de la fira. Has de tornar a Barcelona, nena.
Què dona Barcelona després d'haver estat en un lloc com Nova York?
Barcelona és la millor ciutat del món, perquè és la meva.
Et podem gravar i fer un anunci per...
L'enviem al... Qui és l'alcalde? El Collboni, no?
Sí.
Bueno, en fi, què hi farem? L'alcalde hauria sigut el meu amic Jordi Graupera, però ja us ho fareu. És que ja us ho fareu, és que em cansa molt Barcelona. Saps què passa? Que a Barcelona... Em sembla que era aquella noia tan maca, la Quilla Huaman, no la conec, però ha fet un llibre molt xulo, i ella deia, un dia va fer un tuit que mai l'ha sabut trobar, com les bandes de Barcelona, que estan totes juntes però no es toca, vull dir, que són molts grupets a Barcelona. Fa molta mandra, és que la gent és molt estúpida. És molt estúpida. És que
a Barcelona?
A Barcelona.
A Nova York tothom és simpàtic. No, pregunto.
A Nova York, tu canvies de barri, canvies de ciutat. Has de pensar que Nova York té 8 milions d'habitants, els mateixos que té tot Catalunya. Sí, sí. Barcelona és el sorral, un pati d'escola. Ho vaig dir l'altre dia, no sé quina entrevista, però és que és així. Llavors, tots volem baixar per l'slide. Pues, siguem generosos, deixem que baixi tothom, deixem que tothom pugui gaudir. No, la gent es fot coses i es parla per darrere. És que jo, com que he pogut veure el que passa al Liceu i el que passa al Raval, vull dir, al Raval, però no al Raval del Liceu, ja m'enteneu. I em fa molta ràbia que la gent és... Entre aquesta cosa d'amagar, de mantenir les aparences, això és una cosa com... Ai, però fins i tot gent jove. És que els modernets, no puc amb els modernets de Barcelona.
Però llavors, tu m'has dit que és la millor ciutat de Barcelona, però està plena d'imbècils. A veure com ho aclarim, això.
Vull dir, perquè trobar, perquè quan et trobes l'imbècil sol, sempre passa. Sí. Hi ha destries i pots veure, ah, no, que hi ha una persona que a més, parla el mateix idioma que tu, perquè viu a la mateixa ciutat, heu crescut al mateix lloc i tot. A veure, no tots sou imbècils, és evident. Ja sabeu els que no sou imbècils, però és que a mi molta gent has de pensar que... Jo sóc independentista. I jo he anat a col·les on era la catalufa i encara hi ha gent de l'establishment que viuen aquí, que és el Turó Parc, que viuen a Pedralbes i... Hosti, doncs no passa res, vale. En una guerra estaríem en trinxeres diferents, però calmem-nos. I llavors els punkis són una mica diferents, perquè als punkis els hi faig gràcia, com els, saps, els heavies i així. No sé com dir-t'ho, o sigui que no tots són estúpids, però què vull dir en Barcelona? Què em dona? Què m'ha donat Barcelona? Barcelona et dona tranquil·litat. Barcelona et dona una cosa que no hi és enlloc més del món, el sol. El sol de Barcelona.
I focus, ara, després de tota la teràpia que has fet, després d'escriure aquest llibre, tu penses que ets una altra? És a dir, aquesta Laura, com la mires? Amb carinyo? Com te la mires, amb aquesta Laura del fucking New York?
Tu veus la portada, oi?
Sí.
Aquí és quan surto de prostituir-me a l'habitació de l'hotel i vull menjar
Barnús.
Una xocolatina, amb Barnús i descalça. A mi em fa una mica de pena, aquesta Laura. Em sap greu dir-ho. Però pena perquè...
Però t'hi has reconciliat com amb ta mare.
Sí, però escolta'm un moment. Pena perquè vigila que, nena, et pots tallar els peus anant descalça per aquest carrer. Sí, m'he reconciliat. És molt bona la tia aquesta que ha escrit aquest llibre.
Laura Calçada, escolta, et sembla que agafem un cotxe i ens fugim una mica d'aquestes butaques?
M'encantaria.
Sí?
Però tu, podem marxar? Podem
sí,
anar a un lloc juntes?
Marxem. Ara marxem i marxem amb una cançó que surt en el teu llibre, que parla també d'alguns que segur que van prendre unes quantes drogues.
Sí.
I que va cantar la Jane Birkin, sembla?
Sí, som-hi, perdó.
Laura Calçada, moltes gràcies per molts fuckings New Yorks. Pots fer un fucking Barcelona. Jo veig que ja hi ha material.
La Marina diu que li ets a vendre molt bé perquè ella ho accepti, això. Però jo crec que hi ha molt material.
I tant.
Moltes gràcies per la generositat. I ets una gran periodista i aquest superguió que has fet me'l regales.
Ara sí, ara et farem un vestit amb aquest guió. Ex-fan de 60s, petita baby doll. Comme tu t'en sais bien le rock and roll. Ex-fan des 60s, où sont tes années folles? Que sont devenues toutes tes idoles? Où est l'ombre des shadows, des birds, des doors, des animals, des moons? Séparés
George Harrison, A. Ringo Starr, A. John Lennon. Ex-femme des 60s, petite baby doll. Comme tu dansais bien le rock and roll. Ex-femme des 60s, où sont tes années folles?
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.